la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment amb el seu equip habitual, amb el Toni Olivella, que és l'home que porta les màquines, el Marc Pujol, que col·labora amb ell i que l'ajuda en aquesta feina, i després la Goretti Martínez, que porta tot el tema informàtic i tot el tema de difusió a través d'internet, de tot el que expliquem aquí, d'aquests moments màgics, d'aquests moments de la història que revivim quan parlem de cada una d'aquestes coses. I sabeu que comencem sempre amb una cançó que parla d'això, i com que he parlat de moments màgics, m'ha vingut al cap ràpidament el Perry Como, un cantant, un crooner d'aquells nord-americans eclipsat pel Frank Sinatra i el Dean Martin, però amb bona qualitat, i que es presenta o ens oferirà aquesta cançó que porta per títol justament Magic Moments.
Magic Moments when two hearts are kept. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride.
Magic moments,
memories we've been sharing.
Magic moments
when two hearts are caring.
Time can't erase the memory of
these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments,
memories we've been sharing.
Magic moments
when two hearts are caring.
Time can't erase.
Whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments filled with love.
7 de juny de l'any 1494, el dia que s'aprova el Tractat de Tordesillas entre Espanya i Portugal. Un tractat que busca no trepitjar-se la manguera en el tema colonial entre els dos països. Però aquest Tractat de Tordesillas té un antecedent el 4 de setembre de 1479, quan, a l'acabar-se la guerra de successió castellana entre Joan II de Portugal, que aspira a ser rei de Castella, i Isabel de Castella, que aspira a quedar-se amb el tron que ja tenia, doncs es firma aquest tractat d'Alcassovas, on s'estableixen una sèrie de clàusules que regulen el tema de la colonització, el domini de l'Atlàntic i la costa africana. Castella rebrà les Illes Canàries, que seran per ella, i alguns emplaçaments a la costa del Marroc, però les illes de Madeira, d'Açores, de Guinea i després de Cabo Verde, Guinea i la costa africana quedarà pels portuguesos. Bé, això en principi ha de funcionar així. Posa unes determinades normes. Posa unes determinades normes, per tant, Espanya, diguem-ne, de fet, no pot anar al sud de les Canàries, i això ja veurem que és important. perquè quan el 1492 els Reis Catòlics autoritzen a Cristòfor Colom l'expedició marítima que donarà com a fruit el descobriment d'Amèrica, encara que Colom es pensi que ha arribat a la Xina perquè fa càlculs amb les dades de Ptolomeu i, per tant, la Terra és més petita i la Xina està més a prop. Però bé, en qualsevol cas, de fet, la Universitat de Salamanca, que havia agafat les dades d'altres científics com Eratòstenes, deia que allò no era possible. Bé, en qualsevol cas, quan el Cristòfor Colom torna d'Amèrica després del primer viatge, la seva caravel·la, la Niña, es desvia, arriba a Lisboa i allà el porten a la presència del rei Joan II, que l'interroga, i ell li diu doncs, que ha descobert unes terres i tal, i aleshores el Joan II reclama aquelles noves terres en base precisament al Tractat del Cassoves, perquè deia que estaven situades per sota de la latitud de les Canàries i, per tant, que el Cristòfor Colom havia entrat a les seves terres. Isabel i Ferran, naturalment, ho neguen, diuen que no, que ells havien anat sempre cap a l'oest i no cap al sud, i es demanen ajuda amb el papa Alexandre VI, que curiosament era el Rodrigo Borgia, vull dir que era favorable amb ells, i aquell emet quatre bules que diuen que tot allò és per Espanya i que dona a Castella tot el que estigui situat 100 legües més enllà de les Açores i de Cabo Verde, i que excomulgarà a tots aquells que passin aquest meridià sense l'autorització de Castella. El Joan II prepara una esquadra perquè té dos mariners de Colom que asseguren que sí que havien anat cap al nord i, per tant, vol anar a verificar-ho, però, mentrestant, els Reis Catòlics envien un emissari i li diu: escolta, parlem-ne, vine a Barcelona, envia algú a Barcelona que en parlem, i envien el doctor Pero Díaz, i allà es discuteixen aquestes dues coses i s'obre un procés de negociació que, com dèiem, quedarà tancat el 7 de juny de 1494 amb aquest tractat bilateral de Tordesillas, no? Serà ratificat pels Reis Catòlics el 2 de juliol del mateix 1494 i per Joan II qui el 5 de setembre a Setúbal. L'essència diu que no posaran la línia aquesta de separació a 100 llegües de Cabo Verde, sinó a 370. És a dir, la línia aquella es desplaça cap a l'oest i, per tant, permet, ara veient el mapa tal com està, permet que la punta de Brasil entri a dintre del territori portuguès, cosa que els portuguesos aprofitaran. En essència, el tractat és el primer tractat europeu que incorpora pèrits especialistes, geògrafs, a la discussió junt amb els diplomàtics, i el tractat suposa que ningú, cap dels dos, enviarà expedicions a la jurisdicció de l'altre. De totes maneres, els vaixells espanyols tindran lliure navegació en aigües del costat portuguès per anar cap a Amèrica. És a dir, que no caldrà que vagin sempre cap a l'oest. Si volen baixar una mica cap al sud, els deixaran passar, però només de passada, eh? Només de passada. I després es deixarà per una expedició conjunta que s'ha de preparar el fixament d'aquesta línia de demarcació i fixar quina de les illes del Cabo Verde, perquè han dit aquí Cabo Verde, però són bastantes illes, des de quina illa es començaran a comptar aquestes 370 legües. Evidentment, aquesta expedició no es farà mai, perquè una vegada perquè un no li va bé, l'altre té podòleg, l'altre no sé quantos, i al final queda indefinit això. I això ho aprofitarà Portugal, perquè aleshores, aprofitant aquella petita zona del Brasil que us deia, anirà entrant cap a l'interior. Ai, doncs no m'hi havia fixat que havia passat la distància o no. I si mireu ara, la zona que delimita Brasil és la zona que Espanya no va voler colonitzar perquè era selva i perquè era difícil d'entrar-hi, i en canvi això va quedar en mans de Portugal. El tractat serà anul·lat el 1750 i allà cada un farà el que pugui. El 1532 Joan II crearà un sistema de capitanies per anar colonitzant Brasil i, insisteixo, el mapa quedarà com quedarà i el tractat de Tordesillas passarà a la història. I com que hem parlat de Cabo Verde, m'ha vingut al cap una cantant precisament d'aquelles illes, Cesària Évora, la deessa dels peus descalços, una senyora que tenia una veu esplèndida i que precisament dedicava una cançó al seu país, al seu Cabo Verde. La cançó porta per títol Cabo Verde, terra estimada.
Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, tudo que em jovem para ser regoço, el cataba y el creficar, mas el maldad del tachorar. Hoy Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Todo quien yo ver pase de gozo, el cataba y el creficar, mas el manda del cachorral. Este es grauzinho de terra y Deus paia na meio de mar. Ele é de longe catumado na guerra. E Cabo Verde, terra querida, este es grauzinho de terra que Deus paia na meio de mar. Ele é de longe catumado na guerra. E Cabo Verde, terra querida, oh Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Tudo que eu vi vai ser gozo. El cataba e el creficar, mas el mandar el tachorar. Oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Tudo que eu vi vai ser gozo. El cataba e el creficar, mas el mandar el tachorar. Chora saudade daqueles morena, que tá levando na pensamento. Chora recordação eterna de ter que tinha sofrimento. Chora saudade daqueles morena, que tá levando na pensamento. Chora recordação eterna de ter que tinha sofrimento. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Tudo que eu vi passe de gozo, el cataba e el creficar, mas é maldade ele tá chorando. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Tudo que eu vi passe de gozo, ele quer trabalhar, ele quer ficar, mas é maldade a chorar.
Vuit de juny de l'any 452, el dia que comença la invasió del nord d'Itàlia per part d'Àtila, el rei dels huns. Els huns, que en realitat era una reunió d'una confederació de diferents tribus euroasiàtiques de la zona de Sibèria, Rússia i tot això, que va fer un imperi fort a partir de l'any 432, quan les tribus es van unir sota el regnat del rei Ruas. Però aquest rei Ruas va morir molt aviat, al cap de 2 anys, i va deixar tot el percal en mans dels seus nebots, dels seus 2 nebots, Bleda i Àtila. Per tant, aquests són els que estaven al davant de tot això. Quan s'estableix una negociació, s'està fent una negociació amb l'emperador Teodosi II, l'emperador de la Roma ja s'havia dividit, hi havia l'imperi d'Orient i l'imperi d'Occident, Teodosi II era de l'imperi d'Orient, a propòsit d'unes tribus que havien abandonat la disciplina, diríem ara, dels uns, i s'havien passat a l'imperi romà. El resultat és que, com que els uns eren militarment temibles, doncs els altres accepten els romans de l'Orient, accepten tornar a les tribus aquelles cap amb ells, pagar el doble de tribut que pagaven normalment, obrir les mercaderies, etc. i tal. I, de fet, els uns es consideren pagats i durant 5 anys el que intentaran és fer la guitza, perquè ells vivien d'això, de fer la guitza a l'imperi persa. Però l'imperi persa és fort, els derrota, i ells diuen, hòstia, no ens interessa. I com que l'imperi aquest romà d'Orient era dèbil, doncs a l'any 440 busquen una excusa i ataquen l'imperi aquest i envaeixen els Balcans. Mentre el Teodosi aquest diu, escolta, quedem-nos al darrere, reforça el seu exèrcit, prepara Constantinople per l'atac, i efectivament, Àtila i Bleda, amb totes les seves forces, arriben a les portes de Constantinople, però com que aquesta ja s'ha preparat, ja ha reforçat les muralles i tal, al final renuncien a assetjar les muralles i pacten amb el Teodosi aquest que, bueno, guanyen la guerra i les condicions de pau seran més dures. Quan em pagaves abans 3.000 monedes d'or, doncs ara me'n pagaràs 6.000. I després, a més, per cada presoner que jo torni, m'hauràs de pagar 12 monedes. Bueno, anava així, en aquell temps la cosa anava així. La pau que segueix a la cort, mentre tothom està tranquil, mora el rei Bleda, i, per tant, a l'Àtila, hi ha qui diu que el mata l'Àtila, diem nosaltres, siguem més generosos, posem que es mora, i l'Àtila queda en solitari manant tota aquella tribu de guerrers i valorant que no en té prou amb l'imperi romà oriental, que també vol atacar a l'imperi romà occidental. Ho farà a l'any 447, derrotant a l'exèrcit romà, i, per tant, quan allò es debilita, ell podrà entrar a cor que vols als Balcans a saquejar i exigir el tribut, i exigir que es retirin, i exigir tot això. I l'emperador Valentinià III, que en aquell moment manava a l'Europa Occidental, doncs ha de callar i aguantar. Però llavors es produeix un fet divertit, almenys vist des d'aquí, que és que la germana de l'emperador Valentinià, la Honòria, l'han promesa amb un senyor que ella no té ganes de casar-se i demana auxili a l'Àtila. I com ho fa? Li envia l'anell de compromís i l'Àtila entén que se li declara i que es vol casar i ell diu, sí, doncs em vull casar amb ella i com a dot vull que porti mig imperi. Evidentment, el Valentinià, l'emperador, diu, escolta, però que t'has tornat boig. Re, home, re, vés a fer punyetes. I llavors l'Àtila diu, bueno, doncs vale, ara sabràs el que vale un peine. Agafa totes les seves tropes, les mobilitza i comença a atacar per la zona de França conquerint Metz, fins que els exèrcits de Valentinià i els exèrcits dels francesos l'aturen a prop d'Orleans a la batalla dels camps catalàunics i ell, doncs, agafa les cames i se'n torna cap a casa. Però com que té l'espineta de no haver-se pogut casar amb la Honòria, que és la germana del Valentinià, doncs torna el 8 de juny de 452, torna a atacar l'imperi romà occidental, envaint, com dèiem al començament, envaint el nord d'Itàlia, on resideix l'emperador. Allà, bueno, entra a sang i a foc. De fet, és el moment en què es crearà Venècia. Amb tota la gent que fuig d'ell, es crearà això. El mateix Valentinià ha de fugir de Ravenna, on estava instal·lat, cap a Roma, i sembla que ningú pot parar a la progrés de l'Àtila, però apareix el papa de Roma, Lleó I, que el va veure, tenen una conversa tots dos, i acabada aquesta conversa, l'Àtila diu, nois, tornem cap a casa. S'especula que el papa li va dir que si no, que el castigarem, i Déu nostre senyor et castigarà i tot això. Bueno, sigui com sigui, l'Àtila torna cap a casa i planeja, doncs, tornar a fer la guitza a l'imperi oriental. Però li arribarà la mort els primers mesos del 453. Hi ha qui diu que després d'un casament, hi ha qui diu que assassinat per la seva pròpia esposa, la jove Ildiko, hi ha qui diu que per una hemorràgia nasal, hi ha qui diu que per una conspiració. El cert és que Àtila morirà, els seus fills, perquè també ho deixarà amb no dos, sinó tres, els seus fills, Ellac, Deginits i Ernats, lluitaran entre ells i, per tant, l'imperi dels Huns desapareixerà de la història. I com que l'Àtila va tenir tota aquesta història i tot aquest curiós amb la Honòria, hem buscat si havia alguna, si algú havia dedicat una cançó a les Honòries en general, no? I l'hem trobada, l'hem trobada. És d'un grup brasiler que porta per títol A Bella Guàrdia. És un número només de música, no hi ha lletra. Bé, en qualsevol cas és igual. Aquí teniu un homenatge a l'Àtila a través de Honòria, interpretat per A Bella Guàrdia. De juny de 1973, el dia que el mirall Luis Carrero Blanco jura el càrrec de president del govern espanyol. Luis Carrero Blanco, com sabeu, la mà dreta de Franco, era el major, el més gran de cinc germans d'una família molt monàrquica, molt catòlica, que va triar, com els seus pares i els seus avis, el seu pare i els seus avis, va triar la carrera militar, però, a diferència d'ells, va voler triar marina. I, de fet, el 1918, avançant un any la partida de naixement, fent una mica de trampota, va ingressar a l'Escola Naval d'Infanteria, d'on va sortir i el 1924 va ser nomenat comandant del guardacostes Arcila, que va participar en un desembarc al nord d'Àfrica, on va tenir el plaer, suposo, de conèixer a Franco. El 1930 el nomenen comandant de submarinos i li donen un destí amb un submarí, però com que també tenen l'escola de submarins, l'envien a París, a l'Escola Naval de París, a ampliar coneixements. I allà tindrà el seu segon contacte amb Franco, que en aquell moment és comandant militar de Balears i que li demana un pla de defensa de les illes per davant d'una possible invasió i, per tant, col·laboren entre tots dos. I arriba el cop d'estat del 1936, la revolta de Franco, en la qual el Lluís Carrero Blanco d'entrada no hi participa. Però, com que Almeria li fusellen el seu germà Josep, i a més, quan el van a detenir el seu pare acaba mort, s'enfada, fuig a França i d'allà tornarà l'any 37 per ajuntar-se al bàndol franquista, sent destinat a la Mediterrània amb una missió de bloquejar els subministres russos. Acabada la guerra, com que també ha fet amistat amb Serrano Súñer, el cunyat de Franco, ja ho sabeu, entrarà en política, perquè el Serrano Súñer el farà membre del Consell Nacional. I el 1940 redacta, curiosament, el seu primer informe per Franco sobre la Segona Guerra Mundial, on li desaconsella entrar-hi. Vull dir que si no vam entrar a la Segona Guerra Mundial, sembla ser que va ser pel Carrero Blanco. Bé, és igual. En qualsevol cas, el Franco diu, carai, aquest noi val molt, i a l'any següent, quan hi ha la primera crisi de govern per la lluita entre militars i franquistes, amb ell el fa cap de l'Estat Major i, per tant, subsecretari de Presidència i està al mig del rovell de l'ou. Quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, el Franco està tan content de Luis Carrero Blanco que li encarrega allò, les missions difícils, no? La primera és negociar amb Joan de Borbó, perquè Joan de Borbó demana restaurar la monarquia, en canvi el Franco vol restaurar una monarquia, però una monarquia franquista. Llavors el Carrero negocia amb Joan de Borbó i s'arriba en el pacte de que vindrà el nen aquí i llavors ens farem, ja en parlarem més endavant i tot això. El 1945, quan Franco diu, i aquí no, ningú ens fa cas internacionalment, li encarrega, li passa també la patata calenta al Carrero, que diu, escolta, anomena catòlics al govern, i entra com Martín Artajo com a ministre d'Afers Exteriors, retira gent de la Falange, i així veuràs com a fora ens comencen a tenir més consideració. De fet, ell, el Carrero Blanco, s'implicarà en tot això, fent articles als diaris del Pueblo i a la Riba, i fent guions radiofònics a Ràdio Nacional, on te defensa aquesta idea del catolicisme i de totes aquestes coses. I, efectivament, això dona els seus fruits, la ONU revocarà les resolucions, començaran entrant a la Unió Postal, però després aniran entrant en organismes internacionals fins que entraran a la ONU i fent tot això amb un govern de catòlics on Carrero Blanco és ministre subsecretari i que aconseguirà la firma del concordat amb el Vaticà i del pacte de Madrid amb els Estats Units, que permetrà instal·lar les bases a Espanya, les bases militars, i que supervisarà personalment el Carrero Blanco. El 1956, Carrero Blanco descobreix López Rodó, el fa entrar a l'altra administració com a secretari tècnic de la Presidència i li encarrega una reforma administrativa que portarà allò dels famosos planes de desarrollo i que portarà al poder els no menys famosos tecnòcrates de l'Opus Dei. Clar, el Franco diu, escolta, aquí hem de fer alguna cosa. I va delegant decisions amb el govern fins que a l'any 67 el nomenarà vicepresident del govern, després de fer fora, perquè li ha agafat molts fums i té aspiracions a succeir-lo, a Muñoz Grandes. Per tant, Luis Carrero Blanco arriba a vicepresident del govern i immediatament posa en marxa l'Operació Príncipe, que aconseguirà el juliol de 1969 que Joan Carles sigui nomenat successor de Franco. Quan esclati el cas Matessa, el Carrero Blanco tindrà l'oportunitat d'or de fer fora tots aquells tecnòcrates i, a més, els tres ministres, el Solís, el Fraga i el Castiella, que li estaven fent ombra amb el tema de la independència a les colònies. El Carrero volia donar la independència i els altres no d'això. A finals dels anys 60, Carrero pràcticament és el cap del govern i el Franco, el 9 de juny de 1973, com dèiem, opta per separar la jefatura de l'Estat de la presidència del govern i agafa Carrero Blanco per nomenar-lo president del govern i Torquato Fernández Miranda com a vicepresident. El Carrero Blanco, com sabeu, governarà només uns mesos abans de l'atemptat d'ETA que posarà fi a la seva vida. I com que va ser quan teníem el Carrero Blanco que va entrar a formar part del nostre vocabulari, allò el presidente del gobierno, hi ha una cançó del Quintín Cabrera, un mític cantant de protesta, que parla del senyor presidente, i que una mica era... ja entendreu per què era de cançó de protesta. Escoltem Quintín Cabrera, senyor presidente.
vida más diferente, la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se quede pobre siempre trabajando. Usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras igual que el peludo metido en la tierra me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen cuatro. Usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder más diferente. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Cuando doy un grito largo tengo a cien encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa misma gente a usted le hace veña cuando grita fuerte. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder más diferente. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Dicen que andan unos mozos tomando medidas para hacer un pozo. Que son unos individuos con almas modernas y un apodo antiguo. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Qué medidas diferentes. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Mientras yo tomo medidas pa' achicar el cinto cuando no hay comida. Usted las medidas toma achicando ramas pa' hacer cachiporras. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Qué medidas diferentes. Qué poder más diferente, qué vida más diferente.
Déu de juny de 1776, el dia que el Tercer Congrés de Filadèlfia aprova el que amb el temps, després, al cap d'una setmana, serà la Declaració d'Independència dels Estats Units. Una declaració d'independència que hem de mirar des de, o hem de començar a mirar a l'any 1763, quan les relacions entre les 13 colònies que hi ha a Amèrica, que Gran Bretanya té a Amèrica, i la metròpoli es deterioren, i es deterioren perquè el Parlament Britànic necessita calés i imposa una sèrie de lleis i posa en marxa una sèrie de normatives, d'impostos, la llei del segell, les lleis de Towenshend, etc., sobre les colònies. I els colons diuen, escolta, no diu que tenim la nostra pròpia legislatura i que fem els nostres propis d'això. I com és que ells decideixen els impostos? I això genera una crisi, primer, un moviment de protesta, que té el motí del te de Boston de 1773 com a màxim exemple, allò que van llançar tot el te d'un barco en mar i tot això, i el govern de Londres contesta aprovant lleis coercitives, lleis que castiguen a Massachusetts, per exemple, per fer tot això. per haver fet allò. I el es reuneix a Filadèlfia el setembre del 1774, es reuniran representants de les 13 colònies en el que s'anomena el primer Congrés Continental, que declara un tebi boicot a tot el que vingui d'Anglaterra i li demana al rei que anul·li totes aquestes lleis que hem anat sentint que hi havia. De fet, l'any 1775, l'any següent, començaran algunes hostilitats, començaran alguns fets revolucionaris, però bàsicament el que hi haurà el mes de maig serà el segon Congrés Continental, a Filadèlfia també, on no es discuteix tant la independència, perquè la majoria de colònies volen continuar sent lleials a Jordi III de Gran Bretanya i esperen la intervenció del rei. Però al final el rei diu que ja va dir una vegada que no i que continua dient que no i que està considerant ofertes amistoses d'ajuda estrangera per reprimir la sublevació de les colònies americanes, cosa que s'interpreta en el cert sentit com una declaració de guerra i provoca que els independentistes d'allà, el Thomas Paine, editi un llibret el gener de 1776 que es diu El sentit comú, que defensa la independència de les colònies i un estat republicà. La resposta de la metròpoli és més lleis prohibitives, i a més arriba la notícia de que el rei Jordi III ha contractat mercenaris alemanys pel seu exèrcit. Però, clar, llavors ens ve una disputa interna entre les 13 colònies sobre si tenen autoritat o no tenen autoritat per declarar la independència. Moltes diuen que sí, que dius que no. Però n'hi ha que diuen que no i prohibeixen als seus representants que votin qualsevol cosa que pugui suposar la independència. Per tant, vol dir que tot això s'haurà de revisar, i això es fa a partir del mes d'abril de 1776, quan, a mesura que van creixent les declaracions de recolzament. Carolina del Nord és la primera colònia que diu, perdona, els meus representants poden votar la independència i el que faci falta. Però hi han 5 o 6 colònies, Nova York, Nova Jersey, Maryland, Pennsylvania, Delaware, que diuen que no, i aleshores el congrés aquest, el tercer congrés que es comença a convocar, que es prepara per convocar-ho, nomena un comitè que redactarà un preàmbul per veure, o sigui, un argumentari per inclinar la balança cap a un costat o cap a un altre. Aquest argumentari és aprovat el 15 de maig, després de diversos dies de deliberació, però amb 4 colònies en contra. Però Virgínia diu que sí, que ell entra una llei perquè es declari oficialment la independència, i un diputat en concret, Richard Henry Lee, presenta una resolució que secunden els que són partidaris de la independència, convidant el Congrés a declarar la independència. Però, clar, el Congrés, com que n'hi ha hi ha uns quants estats que diuen si feu això, marxem, doncs el Congrés diu, bueno, un moment, i el 10 de juny acorden aprovar aquell document, però retardar la deliberació final 3 setmanes i nomenar un comitè de 5 persones, John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston i Robert Sherman, que prepararà un document d'introducció per si un cas el Congrés, aquest tercer Congrés que s'ha de fer, aprovés que sí que es pot declarar la independència. Bé, tot això arribarà que a l'1 de juliol del 1776 es presentarà en aquest congrés la declaració d'independència, passarà al comitè plenari, es farà el debat i es votarà. I es votarà el 4 de juliol amb el vot afirmatiu de tots els delegats que firmaran i rubricant la declaració d'independència dels Estats Units. I tot això per poder aconseguir la somiada, l'anhelada, la volguda llibertat. Per tant, aquí hem buscat una cançó per paral·lelisme amb Catalunya, diríem. Hem buscat una cançó en català i hem trobat el doctor Prats amb la seva esplèndida cançó Lliure.
Jo ja sé que és millor viure així amb tot el que faig que perseguir el camí, perseguir-te el pas sense cap norma escrita que em digui què he de fer o em digui qui he de ser. Mai m'ha importat ni com ets, ni què vols, ni amb qui vols estar. L'únic que m'ha importat que siguis de veritat i no pensar-hi massa ben lluny del que diran, del que diran. I ara una cançó, oh, 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 ressona des del cor, oh, oh, i fent el salt al món, oh, oh, travessem els horitzons i després de tot, oh, oh, quan només quedem tu i jo, oh, oh, s'ensorrarà
ja sé que és millor volar lluny aixecant el vol. I és que al final del camí l'has de fer tu sol, lluny de tota drecera, vivint aquest moment, lluitant cada moment. L'únic que vull és sentir, no fer cas, viure cada instant de la corrent que ens aïlla, que ens vol ofegar, i fer-ho sense pressa, que quan no et vols fer gran, la vida et fa gegant. I ara una cançó, ressona des del cor i fent el salt al món. Travessem els horitzons i després de tot, quan només quedem tu i jo, s'ensorrarà la por. Jo vull viure així i ser lliure cada pas. Sona des del cor i fent el salt al món. Travessem els horitzons i després de tot, quan només quedem tu i jo, s'ensorrarà la por. Jo vull viure així i ser lliure cada.
De juny de 1873, el dia que el català Francesc Pi i Margall és nomenat president del govern d'Espanya de la Primera República Espanyola. Un mandat que només durarà 37 dies, però bueno, no avancem aconteixements. En Francesc Pi i Margall és fill d'un obrer textil de Barcelona, nascut el 29 d'abril de... Abril, sí, ja ho he dit bé, de 1824, que als 7 anys entra al seminari dels Escolapis de Barcelona, més que res perquè, com que la família és humil, el seu pare és un obrer tèxtil, no hi ha diners i és l'única manera de fer cultura. Doncs bé, entra, com deien, al seminari Escolapi de Barcelona, d'on passa després a la Universitat de Barcelona a estudiar dret i pagant-se els estudis amb classes particulars i escrivint llibres. Per exemple, el volum dedicat a Catalunya de l'Espanya pintoresca. Quan a l'any 1847 acaba dret, agafa les maletes, se'n va a Madrid i es posa a actuar com a periodista, col·laborant en diferents diaris i escrivint també una història de la pintura que, curiosament, el govern de Bravo Murillo prohibirà per anticristiana. Però, mentrestant, el 1849 s'ha fundat el Partit Demòcrata i allà hi ha l'Estanislau Figueres, que el convenç perquè hi ingressi i el convenç perquè es presenti al Comitè Central, i quan el partit, doncs... ha de definir si és monàrquic o no, digui la seva veu que naturalment és contrària a la monarquia. Quan es produeix la revolució del 1854 i triomfa a Madrid, en Pi, Margall, proposarà a la Junta Revolucionària de Madrid que es declari la República, però no ho aconseguirà. Es presentarà també pel partit com a diputat a les Corts Constituents per la legislatura o per la circunscripció de Barcelona, però allà serà derrotat pel general Prim i per 400 vots, escassament 400 vots. Es dedicarà, per tant, tornarà a l'escriptura, publicant la seva obra Majestat, La reacció i la revolució, on ataca l'ordre polític i vol concentrar el poder en una càmera amb sufragi universal i, per tant, opta clarament per la funció republicana. De fet, o per la visió republicana del futur. Funda la revista quinzenal La Razón per poder pressionar el Partit Demòcrata, però vist tot això, abandona, se'n va fer d'abogat i a l'any 1866 marxa cap a París. Allà farà de corresponsal periodístic mentre estudiarà filosofia i descobrirà les doctrines de Proudhon que el portaran a una certa proximitat al preanarquisme i al federalisme, sobretot, que ell defensarà traduint tota l'obra de Proudhon. Quan Espanya es fa fora Isabel II i es busca un rei alternatiu a la cadena, un rei alternatiu a la saga dels Borbons, ell no s'hi vol posar, continua a París, però el 1869 serà elegit diputat per la circumscripció de Barcelona i passarà a defensar la república, l'opció republicana, l'elaboració de la Constitució del 1869. Catalunya concretament organitzarà el Partit Federal en aquesta línia, no?, amb el Pacte de Tortosa que es farà entre Catalunya, Aragó, València i Balears i que acabarà creant un partit federalista a nivell espanyol. Elegit Amadeu de Savoia, el Pi Margall doncs, es converteix en el líder dels federalistes i, per tant, dels antimonàrquics i aconsegueix que hi hagi eleccions a l'octubre del 72 i aconsegueix un grup parlamentari important. Proposa la conversió de les Corts amb una convenció que proclami la República i que les Corts estan per sobre del rei. L'Amadeu ofès, doncs, ja sabem, renuncia al tron i a l'11 de febrer de 1873 es proclama la República a proposta de Pi Margall i es nomena el primer govern que presidirà Estanislau Figueres com a president i tindrà en Pi Margall com a ministre de la Governació. Per aclarir el panorama, el Pi Margall diu, escolta, convoquem eleccions municipals. I mentrestant, com a ministre de la Governació, va parant els diferents cops d'estat que sembla que es volen preparar i que s'estan fent arreu del territori. Es convoquen eleccions a les Corts Constituents i ell, doncs, assumeix la presidència interina amb el període fins que arriben les eleccions, surt el nou Parlament, amb Estanislau Figueres torna a ser triat president, fins al dia 10 de juny de 1873, quan agafa les maletes i se'n va a París en saber que el general Contreras està preparant un cop d'estat. Les Corts, amb una sessió secreta celebrada a l'11 de juny de 1873, elegiran com a successor de la presidència de Figueres a Pi i Margall. Aquest, immediatament, com que esclata la revolució cantonal, el Pi Margall veu que no hi ha manera de fer res i dimitirà el 18 de juliol de 1873, 6 dies després de crear-se el cantó de Cartagena i 37 dies després de la seva elecció com a president del govern. La situació empitjorarà, tots ho sabem, s'arribarà al cop d'estat del general Pavia, que permetrà formar un govern provisional al general Serrano, que obrirà el camí a la restauració borbònica en la persona d'Alfons XII. Mentrestant, Pi Margall, absolutament retirat de la política, es dedicarà a escriure fins al 29 de novembre de 1901, quan mori fruit d'un encostipat que va agafar al sortir d'una conferència, de pronunciar una conferència. I amb ell, probablement, va desaparèixer un dels grans avaladors del federalisme. Un federalisme que el nostre país encara intenten defensar o s'intenta defensar i que recull una mica l'esperit, amb una que es recull una mica l'esperit, el seu esperit, en una cançó de la Teresa Rebull que porta per títol El meu país, amb la qual els integrants d'aquest programa encapçalats per mi, per en Francesc Morgades, i que són el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, ens emplacem a veure'ns o a sentir-nos, més ben dit, la propera setmana en aquest, valgui la redundància, en aquest 5 a la setmana, on intentem això, recuperar moments màgics de les històries del món, de la història del món, de la història seriosa del món. Per tant, fins a la setmana vinent, us deixem amb la Teresa Rebull i la seva cançó El meu país.
Tots els anys que he hagut de viure allunyat del meu país han estat una nit fosca, un camí ple de neguit. Penso en tot allò que enrere vaig deixar quan vaig partir i amb els ulls de l'esperança torno encara al meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. Ara en sóc lluny, però me'n recordo. Cada instant al meu país tot em fa pensar en els dies que hi vaig viure tan feliç. Quan camino el vent em porta, veus que el temps no ha pas marcit. Si m'adormo el que somio és només el meu. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. Abans que la mort m'arribi, vull tornar al meu país. Trepitjar la terra amiga, caminar pels vells camins. Vull sentir les veus que estimo, vull plorar pels vells amics i morir quan sigui l'hora sota el cel del meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país.
5 a la setmana amb Francesc Morgades.